Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Tarda distreta, la dèiem, la compareixença de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per defensar que va fer el màster que diu que va fer, tot i que no consti enlloc ni hi hagi ningú que l'hagi vist a classe ni hagi aportat cap prova que desmenteixi les seves acusacions. Per Twitter vaig veure algun comentari que preguntava si el que s'estava dirimint és si la presidenta havia mentit o bé si simplement havia o no aprovat un màster universitari. No ho sembla, però el matís és important. Si el focus del debat se centra en el màster, deixa de parlar-se de com un càrrec públic ha mentit impunament a la ciutadania, i això en un país on no dimiteix ningú i menys per haver mentit és important. Talment com a països de l'Europa moderna i democràtica que enumerem només a tall d'exemple. El Regne Unit, per exemple, van dimitir desenes de diputats després que es fes públic que utilitzaven els seus iPads i els seus cotxes oficials per finalitats personals o per jugar en sessions a la Cambra dels Comuns. Una ministra sueca va dimitir per presentar una taxa d'alcoholèmia lleugerament superior a la permesa. I en aquest moment, deixin-me també recordar aquestes paraules de l'expresident espanyol José María Aznar en una compareixença pública i amb un aparent estat d'eufòria.
Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás? A mí no me gusta que me digan no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto y además usted le prohíbe beber vino. No, usted no esa no es.
President del govern d'un país suposadament seriós, per cert. Un altre cas de dimissió, una diputada alemanya del partit Angela Merkel, que va dimitir per haver mentit afirmant que s'havia llicenciat en dret quan en realitat no tenia ni el batxillerat. I altres dos diputats també alemanys van dimitir després que es descobrís que havien plagiat la seva tesi doctoral. Hi ha una frase que diu que en política es pot dir o fer gairebé de tot sempre que no t'enxampin i que quan això passa has de plegar i marxar cap a casa. Doncs això deu ser així a tot arreu menys a Espanya, on dir o fer i ventar-se'n tant com es vulgui, per cert, però de dimitir no se'n sent a parlar gaire mai. Potser sí que es pensen que dimitir no és un verb, sinó que és un nom rus. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer. Repassem amb ell la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui dijous esperem un dia molt tranquil, assolellat i amb vent de component nord que bufarà amb poca intensitat al matí i una mica més durant la tarda. Temperatures entre els 8 i els 19 graus i demà divendres serà a partir de la tarda que els núvols aniran en augment i serà el principi de la pertorbació que ens ha d'afectar el cap de setmana.
Doncs estarem pendents d'aquesta previsió del temps, de com evoluciona aquest temps i cada vegada tenim més clar que ens el fotran l'aire el cap de setmana. Però vaja, de moment, ara per ara, a les portes del nostre estudi tenim 7 graus positius. Per tant, el mercuri sembla que avui s'enfilarà. I mentrestant, el que fem és saludar, com sempre, els nostres Dupont i Dupont, el tàndem Selles i Pedret. Toni Selles, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Repassem amb ells els titulars de la jornada.
Crítiques dels diputats gironins al projecte de pressupostos de l'Estat. Consideren escasses les inversions pels passejos i camins de ronda. També creuen que la partida pel parador d'Aigua Blava no és una prioritat, però el sector hoteler la veu amb bons ulls.
El model d'empresa turística familiar del Baix Empordà és un referent al Mediterrani. Ho afirma a Ràdio Capital el gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, Costa Brava Centre, entitat que celebra el 40è aniversari.
La Diputació es compromet amb el Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols durant un acte de suport de l'ens provincial. La baronessa assegura que té els millors quadres catalans dels segles XIX i XX i que els cedirà a gust.
Santa Cristina d'Aro exigeix l'alliberament dels presos polítics amb l'abstenció del PSC. La moció també demana el retorn dels exiliats i denuncia la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat.
Palamós posa en marxa un servei d'orientació educativa i laboral pels joves. És una iniciativa de l'àrea de joventut i s'adreça a joves d'entre 16 i 19 anys que no estiguin ni estudiant ni treballant.
El riu Ter acull uns 6.000 ocells durant l'hivern. És el resultat d'un cens elaborat per entitats de diferents comarques. Destaquen els gairebé 2.000 anàtids, grup que inclou ànecs, oques i cignes.
Els tràmits urbanístics i d'activitats de l'Ajuntament de Begur es podran fer per internet. El darrer ple municipal ha donat llum verda a l'ordenança que permetrà implementar-ho.
I avui entrevistarem la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a Girona, és la Josefina Sorina. Ens interessarem pels protocols que té l'administració quan es produeix un cas d'agressió sexual com el que s'hauria tingut lloc aquesta Setmana Santa en una discoteca de l'Estartit. La senyora Sorina ens aportarà dades i context per comprendre una mica més l'abast de la violència sexual. A més, en els esports, podreu escoltar l'entrevista que hem pogut fer el jugador palafrugellenc Albert Roques, que acaba d'anunciar que es retira de l'handbol. Tot això al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença. 8:05, som-hi! I som-hi saludant a aquesta hora del matí en David Parreño. David, bon dia.
Bon dia.
Crítiques dels diputats gironins al projecte de pressupostos de l'Estat. Ràdio Capital ha pogut parlar amb ells i consideren escasses les inversions pels passejos i camins de ronda. També creuen que la partida del parador d'Aigua Blava no és una prioritat, però el sector hoteler la veu amb bons ulls. Comencem amb el diputat del PSC, Marc Lamoà.
Creu que hi ha altres prioritats abans del parador d'Aigua Blava, que repercuteix poc, diu, en el comú de les comarques gironines. Lamoà assegura que no són uns bons pressupostos i recorda que la inversió a les comarques gironines està per sota de la mitjana estatal. El PSC afirma que són inversions difoses per partides en infraestructures que no estan detallades.
És important tenir-ho en dotat. Ja ens havíem queixat l'any passat que la dotació en total no arribava pràcticament l'any passat al 1 milió d'euros per tota la Costa Brava, per tant era ridícul, i aquest any acaba reduïda a la meitat. Hauríem d'haver tingut, segons la previsió que hi havia des de l'any passat, 1.080.000 euros, i ens trobem que arribarem en els 700.000 només per totes les comarques gironines.
També tenim més reaccions d'altres partits. Per exemple, la de la líder de Girona d'Esquerra al Congrés, la Teresa Jordà.
Teresa Jordà ha criticat també en declaracions a aquesta emissora que se segueixi enquistant el tema del desdoblament de la Nacional 2. Jordà reconeix que la inversió al parador beneficia el territori, encara que no combrega amb el projecte.
Nosaltres no podem, evidentment, dir que, escolta, que no els volem o que no ens sembli bé, perquè acaba sent una inversió, òbviament, pel territori. Aquest parador Begur i tota la zona de la Costa Brava, doncs, evidentment, ens surt beneficiat, però ens sembla absolutament estúpid, eh? És a dir, el model de paradors ja és un model que nosaltres no hi creiem, un model instaurat en l'època del Paquito, diguéssim, i per tant pensem que no són les inversions, és a dir, aquests 2 milions, que benvinguts, repeteixo, però que en qualsevol cas no és on haurien d'anar destinats.
Més reaccions a aquests pressupostos generals de l'Estat en clau gironina. El diputat del PDeCAT, Jordi Xuclà, assegura a Ràdio Capital que té una confiança relativament baixa en la proposta de pressupostos.
Perquè diu que es reiteren partides pressupostàries any rere any, amb obres que ja s'haurien d'haver acabat. Xuclà s'ha qüestionat si el parador causa competència a la resta del sector d'hotels.
Una obra important, una obra que finalment es fa, però que hauríem de posar en context si en una zona on el sector privat té un important paper en l'àmbit turístic, és normal i és legítim que hi hagi la competència del sector públic dedicant-se a l'àmbit hoteler.
I des del sector hoteler, el gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, explica que la inversió respon a l'èxit de l'establiment i assegura que acaba beneficiant a tot l'entorn.
El parador porta tancat des de la tardor del 2016, per tant, seran quasi 2 anys tancat i la reforma ha sigut pràcticament integral. És un parador inaugurat el 68, tenia molts anys, tenia problemes d'infraestructura, per tant, benvingut sigui la inversió en el territori, i si això s'ho pot permetre l'Estat i no s'ho poden permetre els privats, però bé.
També en declaracions al Supermatí, Martí Sabrià ha destacat el rol de l'empresariat turístic del Baix Empordà en la configuració d'un model d'èxit d'arrel familiar i arrelat, sobretot, deia, al territori.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Una proposta en què ha jugat un paper clau la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, entitat que celebra el seu 40è aniversari, Toni Selles.
Els orígens se situen en la necessitat de l'empresariat turístic d'estructurar-se a partir dels anys 70 per fer front als canvis en el sector, tant laborals com professionals, un cop la dictadura quedava enrere. A diferència d'altres comarques, l'aposta al Baix Empordà va ser la unitat. Amb el temps, de fet, la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre va anar integrant diversos actors de l'àmbit turístic. Martí Sabrià destaca el paper dels fundadors, com Francesc Sabater, conegut com Xiquet Sabater, o Josep Lloberes, entre altres, pioners d'un model d'empresa familiar i de qualitat que amb el temps ha esdevingut referent.
No parteixen de cadenes ni d'inversors exteriors, sinó que són famílies del país que en el seu moment són els emprenedors actuals i transformen la casa dels pescadors de l'avi en un petit hotelet, o que transformen la pineda aquella i fan un hotel, i per tant aquesta situació d'empresa familiar genera una característica, diguéssim, territorial que en aquests moments jo crec que referencia a la Catalunya pel que fa a Catalunya, a Espanya i a la Mediterrània.
L'actual Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre va sorgir de la fusió de les associacions d'hotels, restaurants i bars del Baix Empordà. Amb els anys va anar creixent, aglutinant realitats i marques com la cuina de l'Empordanet, hotels de luxe, centres turístics subaquàtics o centres d'immersió i activitats marines.
Per cert, que Martí Sabrià ha apuntat que malgrat les previsions, el balanç de Setmana Santa ha estat molt satisfactori. El sector preveu un maig excel·lent perquè acostuma a ser el punt d'inflexió del turisme internacional i d'una altra bona temporada. Ho explicava ahir en declaracions en aquesta mateixa emissora. Són les 8 del matí i 11 minuts. Saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
De seguida anem amb ell.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Ho dèiem fa un moment, anem a Santa Cristina, perquè el seu plenari municipal ha exigit en una sessió extraordinària l'alliberament dels presos polítics líders de l'independentisme, Dani. Estem buscant aquesta informació.
La moció aprovada demana també el retorn dels exiliats i denuncia la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol. La moció va comptar amb el suport d'Esquerra Republicana i Guanyem des del carrer, l'equip de govern, i de Convergència i Unió i Junts a l'oposició. Per contra, el PSC i Emprenedors es van abstenir de votar per fer valer el seu municipalisme, segons han informat. Els socialistes formen part de l'equip de govern. El regidor del Partit Popular va votar en contra.
I una altra informació, Zeta Figa, que és portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que preveuen presentar un recurs contra les obres a la Pineda d'en Gori en 15 dies o com a màxim un mes. Ho faran perquè creuen que la llicència de la Pineda d'en Gori està mal donada perquè incompleix el POUM, diuen.
Des del col·lectiu s'han posat en contacte amb els responsables polítics del municipi. Això és el que els va respondre l'equip de govern de l'Ajuntament quan els van informar que tenien previst presentar batalla judicial, segons ha explicat Figa.
No els fa cap gràcia, però evidentment ells mateixos diuen que estaven en contra del projecte i que no van trobar la manera de solucionar-ho. Per tant, nosaltres també estem en contra del projecte i a veure si trobem la manera de solucionar-ho.
Ha aclarit que si no troben prou motius per interposar un recurs judicial, intentaran minimitzar els danys.
El projecte diu que està integrat en l'entorn. I Lucas Fox, que és la promotora, diu que està en harmonia amb l'entorn.
Ja.
Doncs jo, perdoni'm, poder els termes aquests no els conec, o podem canviar la definició, però francament és una burla.
Figa explicava això quan li preguntàvem sobre les característiques de les construccions. Figa ha parlat de creixement exponencial per la manera com han crescut les protestes en les que participen, han crescut les persones que participen a les seves protestes.
I la Diputació de Girona ha dut a terme aquest dimecres un acte de suport a la construcció del Museu Thyssen a Sant Feliu de Guíxols. A la presentació hi va participar el president de la Diputació, Pere Vila, la baronessa Thyssen, Carmen Cervera, i l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes.
El president de la Diputació parlava de dia històric.
Per nosaltres és un dia important i històric i que segurament recordarem, perquè aquest museu serà una realitat, ara sí, i que comptarà amb l'aval de les diferents administracions que capitalitzarem aquesta idea molt nostrada, que és d'estar al costat de la cultura.
La baronessa Thyssen ha comparat el futur museu amb el Museu Dalí i ha posat en balanç l'abast de les obres que cedirà a Sant Feliu.
Que tengo los mejores cuadros del siglo XIX y XX catalanes que hay en el mundo. Entonces, con mucho orgullo los voy a presentar en San Feliu cuando llevemos a cabo el museo y muchísimas gracias a...
En aquesta col·lecció s'inclou, tal com ha explicat la Diputació, la Catedral dels Pobres de Joaquim Mir i Mediterrània de Joaquim Sunyer, així com peces de Santiago Rossinyol, Ramon Casas, Ramon Martí Alsina, Urgell, Eliseu Maifrem o Josep Amant, entre altres. L'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, explicava els terminis amb què es mou el seu consistori per dur a terme el projecte.
El segon semestre de l'any 19 és l'objectiu que tenim d'inici d'obres i calculem que les obres poden estar al voltant d'un any. En aquests moments hem fet les prospeccions arqueològiques preceptives a l'elaboració d'aquest projecte. Estem en el punt de que estem abans de l'estiu, voldrem presentar l'equip redactor d'aquest projecte executiu.
Tenim moltes ganes de veure com serà aquest Museu Thyssen a Sant Feliu de Guíxols. 8 i 16 minuts. Gerard Descaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Anem cap al riu. Al Ter, concretament el nostre, que on hi han hivernat gairebé uns 6.000 ocells aquàtics. Tot això ha passat amb la col·laboració de les entitats de diferents comarques. S'ha realitzat un cens dels animals que habiten al voltant del Ter, Gerard.
Entre les espècies que han hivernat al riu Ter hi destaquen gairebé 2.000 aus de la família dels ànecs, les oques i els cignes. Un dels altres ocells que destaquen durant el recorregut del riu són les gavines. Per ser més exactes, segons ha informat el Consorci del Ter i el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, a la comarca d'Osona n'hi ha 1.200. A la part baixa del riu, dins de la comarca del Baix Empordà, s'hi ha pogut observar diferents ocells com xivitones, xivites, més de 200 exemplars de polla d'aigua o 80 espècies de fotja. El cens arriba, però, pocs dies després que l'entitat Aigües Vida reclamés el cabal mínim legal.
Una reivindicació permanent i constant, la d'aquest cabal del riu Ter, que cada dia sembla que està una mica més baix i que apunta que d'aquí uns anys la cosa hauria d'anar una mica millor. És un quart i 3 minuts de 9 del matí. Fem una petita pausa, de seguida tornem.
Ah, la primavera. Arriba el bon temps, comença a fer calor, l'Empordà floreix, les al·lèrgies i la primera capital sotada popular 2018. Una benvinguda a la primavera, una festa radiofònica, una bacanal gastronòmica. Capital Sotada 2018. Un dia per compartir plegats que arriba el bon temps i per veure'ns les cares entre els que fem la ràdio de l'Empordà i els que l'escolteu. El diumenge 15 d'abril, al jardí del restaurant Can Mac de Sant Feliu de Boada, hi haurà amanides, pa amb tomata, calçots, pollastre, xai, botifarra, vins del celler Roig Perals, recuit, crema catalana... Tot plegat per només 30 euros. Reserva la teva Capital Sotada 2018 a radiocapital.cat/calsotada i vine a passar-t'ho bé mentre fem el millor que sabem fer. Menjar. radiocapital.cat/calsotada. Afanya't, que les places són limitades i nosaltres, sense tu, no som ningú. Però fa de mal dir.
8 i 18, anem a Palamós. I anem allà per explicar-vos que es posa en marxa el projecte Situa't, un servei d'orientació educativa i laboral pels joves. La iniciativa ha estat promoguda per l'àrea de joventut de l'Ajuntament del municipi i s'adreça a joves d'entre 16 i 19 anys que no estiguin ni estudiant ni treballant. L'objectiu és de poder-los facilitar les eines necessàries per reprendre la seva formació acadèmica o per tal que puguin trobar feina. Paula Boira.
El servei ja està obert al Punt Jove de Palamós, al carrer de Santa Maria número 6, de dimarts a divendres de 9:30 a 1:30. Aquí es personalitza l'atenció de cada participant amb l'objectiu d'entendre les seves necessitats i informar-lo dels programes de garantia juvenil, les possibilitats formatives i les sortides laborals que existeixen a la comarca. L'acompanyament personal als joves parteix d'una visió dinàmica, pràctica, motivant i participativa, mitjançant la qual es tracten temes d'interès com l'autoconeixement, el creixement personal, les habilitats socials, les competències professionals i les tecnologies, entre d'altres. Per a l'utilització d'aquest servei, és necessari sol·licitar cita prèvia mitjançant el correu electrònic orientacio.juvenil@palamos.cat o bé a través del telèfon 972-313-739.
És un quart i cinc minuts de 9 del matí i us explicàvem just ahir mateix, no, ahir no, que era, ahir érem dimecres, us explicàvem dimarts sobre una possible agressió sexual que hi havia hagut a l'Estartit i precisament avui a l'inici d'aquest programa us explicàvem també que volem parlar amb la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a Girona, David Parrenyó.
La dona de 32 anys i de nacionalitat francesa participava en la celebració quan va sortir de la discoteca perquè assegurava sentir-se malament, segons ha explicat el seu entorn a Ràdio Capital. Llavors és quan denuncien que va ser assetjada per dos agressors. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Trueta de Girona, on es va activar el protocol per a aquestes situacions. El seu entorn ha agraït el tracte excel·lent, diuen que han rebut dels serveis mèdics, la Brigada Judicial, de Medicina Forense i dels Mossos d'Esquadra.
I sobre aquest aspecte i sobre la necessitat de sensibilitzar la població en relació a aquest tipus de situacions, parlem, com dèiem, amb la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a la demarcació de Girona, la senyora Josefina Saurina. Senyora Saurina, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyora Saurina, d'entrada, no sé si tenen algun cens de quantes agressions sexuals o de tipus masclista es produeixen a la demarcació de Girona al cap de l'any.
En principi, les últimes dades que tenim són les de 2015, del CIS, segons la macroenquesta realitzada, i el que ens diu és que les dones catalanes de més de 15 anys, un 2% pateixen o han patit una agressió sexual, és a dir, una violació, i un 14% pateixen algun altre tipus d'agressió sexual. Per tant, parlem de més d'un 15% de dones de més de 15 anys de Catalunya que pateixen o han patit algun tipus d'agressió sexual.
Escolti, i aquest 15% és més o menys que fa uns anys?
És un número que està bastant estabilitzat. El que passa que el que sí convé és realitzar campanyes de prevenció i sensibilització perquè les dones s'adonin de què és allò que es considera agressió sexual i també perquè siguin els homes els que d'alguna manera es converteixin en protagonistes i els que diguin que ells no se senten interpel·lats en aquest tipus d'actuacions.
Mm-hmm. Deia fa un moment, tothom ha de tenir clar què es considera agressió sexual. Què, i jo li pregunto a vostè, què és el que es considera agressió sexual?
Les agressions sexuals, en principi, tenen la seva explicació en el masclisme. Per tant, és una violència masclista. És una de les moltes formes que adopta la violència masclista, que és aquella violència que s'exerceix contra les dones. I en el cas de les agressions, abusos o assetjaments sexuals, el que l'agressor, l'assetjador intenta és que la dona no pugui viure de forma lliure i autònoma tot allò que té a veure amb la seva sexualitat.
Vivim una època en la que hi ha una reivindicació molt potent i necessària al mateix temps sobre el feminisme i es posa molt d'èmfasi, o s'ha posat molt d'èmfasi, especialment aquest passat 8 de març, en els petits micromasclismes, en aquestes coses que probablement fins ara no se li donava importància i que de cop i volta comencen a prendre relleu. és una mica la gènesi de, jo què sé, li posaré un exemple, si em permet, tonto, però, la típica floreta que llencen els... Estic estereotipant, però la típica floreta que llença un obrer, un operari, un paleta, una noia, com passa al carrer, això és la punta de l'iceberg d'una situació que, en el pitjor dels casos, desemboca en una agressió sexual?
Evidentment. És a dir, hi ha aquell tipus de agressió sexual que és la més greu, que és la violació, però hi ha totes aquelles cosetes petites, has fet referència a una floreta, no?, que pot de forma així molt expressiva llançar un home a una dona de qualsevol edat i de qualsevol condició al carrer, i que pot acabar aquella coseta tan petita i que en principi ens pot semblar tan poqueta cosa acabar realment amb una agressió sexual. D'aquí que sigui tan important, no?, que hi hagi aquest tipus de campanyes de divulgació, campanyes educatives, perquè cadascú es faci responsable, no?, de quin és aquell paper que pot adoptar. El paper que pot adoptar una dona és un, el que pot adoptar un home és un altre, i el que hauríem de lluitar tots plegats és per aconseguir, no?, erradicar les violències sexuals i totes les violències masclistes cap a les dones.
Mm-hmm. Es parla també de la necessitat de conscienciar els nens i els adolescents des de l'escola mateix. Se'ls hi ha d'explicar per igual tant a uns com a altres, diguem-ne, com tant a, permeti'm, tant a potencials agressors com a potencials agredides, se'ls hi ha d'explicar el mateix o se l'ha de conscienciar cadascun d'ells per la part que li toca?
En principi, la base i on hem de posar més esforços és amb tots els nens i nenes i tota la població jove. La coeducació és absolutament bàsica, no?, i tot allò que s'expliqui tant a les escoles com a espais d'oci i de lleure que tenen infants i joves és així, imprescindible. El missatge ha de ser únic cap a uns i cap a les altres, perquè quan són petits s'estan formant i no tenen aquests esbiaixos que podem tenir les persones grans, que ja ens han transmès tota una sèrie de rols i d'estereotips. Quan són petits és molt més fàcil, no?, fer arribar missatges igualitaris, que d'això es tracta, no?, avançar cap a la igualtat, i nosaltres que imaginem, no?, un país molt més lliure, molt més igualitari, hem de començar a les escoles i en els espais educatius que hi ha al llarg de la vida de tots els nens i nenes del nostre país.
Senyora Saurina, quin paper hi té la música pop? Perquè, per exemple, el gènere aquest reggaeton famós és ple de lletres masclistes, o la música llatina en general actual és plena de lletres que podrien ser considerades masclistes, en els que la dona té un paper merament de florero sexual, com aquell qui diu, en la majoria d'elles. Però, en canvi, no em sembla que se n'estigui fent molt èmfasi en la necessitat de denunciar això, i al mateix temps em fa la sensació que tant les noies com els nois, o homes i dones que surten de festa a la nit, gaudeixen molt amb aquesta música. Vull dir, des del punt de vista artístic, s'ha d'intervenir d'alguna manera?
En principi, qualsevol tipus de manifestació es pot aprofitar de les dues vessants, la vessant positiva, que és per transmetre missatges, o la vessant negativa, per continuar d'alguna manera donant poder a conductes masclistes. La música evidentment és una eina, no?, per arribar a moltíssima gent, i moltes vegades el missatge queda com ocult, i el que hem de fer és de lluitar contra això, per prendre consciència i per ajudar a identificar el que és violència i el que no ho és. I aquí tenim molts artistes de totes les edats i dels dos gèneres, que el que fan és posicionar-se i d'alguna manera lluitar i ajudar-nos, no?, a les institucions i a les entitats i a les persones que ens dediquem a lluitar per la violència.
Senyora Saurina, em deixa que li posi un fragment d'una cançó?
Sí.
Vinga.
Una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has conmigo, ¿qué dirías si esta noche?
Què li sembla?
En principi ens hauria de provocar, no?, molt rebuig aquest tipus de missatges.
Diu, si te falto el respeto y si te falto el respeto y culpo al alcohol, si te levanto la falda y me das tu permiso, no? Una cosa així, anava a dir.
Sí, és absolutament inacceptable. El que la víctima ha de ser conscient és que el culpable de qualsevol tipus d'agressió o abús sexual és l'agressor, és l'assetjador, és l'home. Aquests missatges els hem de transmetre també a les dones, no? No sou culpables, vosaltres no heu provocat cap tipus de situació. I els homes d'alguna manera també s'han de posicionar i han de dir, nosaltres no som com aquest tipus de persona que busca la raó, la causa amb l'alcohol o amb la diversió, no?, per poder d'alguna manera justificar el que és una conducta inacceptable com una agressió sexual.
El que passa que jo, permeti'm que l'insisteixi, aquesta temàtica està molt estesa en la música pop. I al final, si comprem la idea que la cultura o que la música té una gran capacitat d'incidir en les persones, podríem deduir que aquesta música acaba condicionant l'opinió que se'n té o la normalització que es pugui tenir de situacions com aquesta. Per això li preguntava si cal fer algun tipus d'actuació relativa a la creació artística quan va per aquests viaranys.
El que cal fer és, des de les institucions, poder d'alguna manera parlar amb les persones rellevants del món de l'art per arribar, no?, a una mena de pactes, no?, i d'acords, i de dir hi ha unes línies vermelles. El que s'ha de fer també és des d'altres llocs, no? Parlàvem fa un moment des dels espais d'educació, no?, des dels centres educatius. Hi ha molta feina també a transmetre aquests missatges als infants i joves, no? Alerta, perquè us trobareu amb molta música, us trobareu amb molts contes, us trobareu amb molta publicitat que ens adrecen aquests missatges masclistes i que justifiquen qualsevol tipus de conducta. En aquest cas avui parlem de violències sexuals, no? Per tant, és moltíssima la feina que hem de fer, i el que no podem és acceptar-ho i dir, això és així, això ens hi trobem i ja ens està bé, no? És al revés, ens hem de posicionar, no? I des dels mitjans de comunicació, un espai com el que avui feu a Ràdio Capital, no?, és bàsic per transmetre aquests missatges i dir, prou, no volem continuar d'aquesta manera, volem un canvi, volem una societat molt més justa i molt més lliure per les dones i pels homes d'aquest país.
Senyora Josefina Saurina, coordinadora de l'Institut Català de les Dones a la demarcació de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tenim encara alguns temes per explicar-vos. Anem a Begú. Els tràmits urbanístics i d'activitats de l'Ajuntament del municipi es podran fer per internet. Això serà possible després que el ple municipal hagi aprovat definitivament l'ordenança municipal per que ho facilita, Gerard.
L'alcalde de Begú, Joan Loureiro, ha destacat que aquesta nova ordenança permetrà agilitzar i modernitzar els tràmits. També ha explicat que l'ordenança no serà efectiva fins que no s'hagi publicat el butlletí oficial de la província. Aquesta tramitació s'ha fet pública a través d'una sessió informativa al poble, un poble que no ha presentat cap al·legació a la normativa.
I a 2:45... Obrim la porta a l'opinió, al comentari que ens arriba cada dia de la mà d'algunes de les veus que formen part del nostre grup d'opinadors. I tal com us explicàvem ahir, a les portes de Sant Jordi, o millor dit, als inicis d'aquest abril, d'aquest mes d'abril, i per tant, a pocs dies per la Diada de Sant Jordi, hem demanat als nostres col·laboradors que dediquin el seu comentari a fer alguna recomanació literària que us pugui ser d'utilitat. Avui és el torn de l'escriptor begurenc Adrià Pujol.
Hola, bon dia a tothom. Bé, aquests dies estem passant coses, com sempre. Sempre em passen moltes de coses i últimament sembla que em passin més que mai. Mentre estem tots aquí esperant a veure si des d'Alemanya es tradeixen en el president Puigdemont, mentre esperem a veure què passa amb els empresonats que tenim aquí, amb els exiliats que tenim allà, i mentre anem veient el degoteig que implica tenir el país intervingut pel 155, degoteig que res, no fa ni un dia i mig han destituït a l'Anabel Marcos, directora de l'Escola dels Mossos, Mossos d'Esquadra, bombers i agents rurals, que això no s'ha dit gaire. Bueno, mentre anem veient tot això, que van passant tantes coses, jo avui us volia recomanar una evasió, una manera de... No es tracta de girar l'esquena a la realitat, però sí que tenim dret a despreocupar-nos, si més no, una estona. I com que si obrim la tele, les xarxes socials i les ràdios, l'únic que sentim és precisament aquestes coses que ens preocupen, doncs he pensat que podríeu, si us ve de gust, obrir un llibre. I obrir el llibre d'una escalenca de la Caterina Albert, la Víctor Català. Escrivia amb el pseudònim de Víctor Català. Acaben de sortir aplegats, acaba de sortir el primer volum dels quatre que aplegaran tots els seus contes. L'editorial és Club Editor. I per què us la recomano? Perquè l'escalenca Víctor Català, Caterina Albert, escrivia la nostra llengua d'una manera absolutament meravellosa. És per tothom, per tots els catalans i catalanes, però si especialment sou empordanesos i empordaneses, de cop ho veureu, obrireu les pàgines, i malgrat ser una llengua que cada cop se sent menys pels rodals, segur que sentiu aquella música que fins fa molt poc, i encara en algun racó poder també, però fins fa molt poc parlaven els avis i àvies del nostre petit país. Un català que tenia un nom per cada cosa, que tenia un verb per cada acció, que tenia un adjectiu per cada matís. Un català espectacular. Bueno, i a més, aquests contes expliquen coses, la majoria fan voltes i més voltes, ataquen un dels temes que precisament més preocupen a la humanitat, ataca el tema central, diria jo, de preocupació permanent de la humanitat, i l'ataquen, aquests contes, des de punts de vista diferents, personatges diferents, situacions diferents, però el tema, insisteixo, sempre el mateix. I aquest tema és no és el país, no? No és la política, no és els vaivens econòmics, la guerra, no. El tema central és la família. La família com a font de tots els mals, tots els neguits, també totes les alegries. La família, aquest botó de roda que ens agradi o no, encara avui ens fa girar al seu compàs. Bé, que passeu un bon dia i fins aviat.
Recomanació d'avui de la mà de l'Adrià Pujol.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8:37, anem als esports. I avui, a manca pràcticament d'activitat esportiva, hem centrat el nostre temps dedicats als esports en una entrevista que l'Alba Cabrera ha fet a l'Albert Roques, jugador d'handbol professional de Palafrugell, del qual dimarts en parlàvem de la seva retirada i anunciàvem que el Comitè Olímpic Espanyol li faria un homenatge de comiat aquell mateix dia. Per qui encara no ho sàpiga, l'Albert Roques s'ha retirat als 35 anys després d'haver començat el club d'handbol a Garbí, fins a arribar al Granollers, al Valladolid, al Barça, al Portland de Sant Antonio, al Cònic Danès i al seu darrer equip, el Logroño. Roques va parlar amb l'Alba Cabrera, com dèiem, per explicar com va decidir retirar-se de l'handbol professional.
En quin primer moment et vas plantejar que potser t'acabaries retirant properament?
Bueno, després de la segona operació ja hi ha un moment en què, bueno, parlo amb diversos metges i em diuen que, bueno, que m'haig de començar a plantejar això, que, bueno, que ells no veuen que això funcioni gaire bé, i bueno, jo com sóc una mica tossut, doncs vaig decidir operar-me un altre cop i tornar-ho a provar, no? I bueno, ja després de la tercera operació torno a jugar, em trobo mitjanament bé, hi ha un moment en el que, bueno, vaig trampejant amb medicació i, bueno, la cosa no està malament del tot, però conforme va passant la temporada i van passant els minuts, cada cop em trobo pitjor, cada cop em costa més, cada cop tinc més dolor, ja arriba un moment en el que no ni amb la medicació podia entrar a gust. De fet, et diria que retirar-me en aquest moment, tal i com està la cosa, inclús és una mica abans de l'esperat en un jugador que més o menys va tenint ofertes, no?
Clar, bueno, perquè la teva idea fins que va passar la lesió era potser això, dedicar-te fins que el cos et digués prou, però bueno, ha arribat, quan ha arribat.
Sí, no, jo tenia parlat 2 anys de contracte amb el Guadalajara i jo ja volia venir a viure aquí a Madrid perquè la meva dona treballa aquí. I a la família ens volíem traslladar allà perquè, bueno, ens era més còmode, no?, que no està viatjant de Logroño a Madrid, no? Uh-huh. I, bueno, en aquell moment, pues, va sortir l'opció de Guadalajara, a mi m'atreia molt, l'entrenador a sobre ha sigut un excompany meu, amb el que tinc molta confiança, i el club i el president, pues, es van mostrar molt accessibles i jo tenia aquesta il·lusió, no?, de lluitar amb un equip com a Guadalajara per ser coses importants, no? Però bueno, no ha pogut ser i jo també volia ser honest, no? Si no et trobes bé per jugar, pues és millor deixar-ho, no?
També el jugador palafrugellenc va destacar la petjada que va deixar els seus inicis al Club Garbí.
El fet d'haver començat a jugar al Club Garbí et va marcar per poder dir, doncs, tinc aquest objectiu, aquest possible somni d'arribar a ser un jugador d'handbol professional.
A mi el que em va marcar al Garbí és que jo vaig aprendre a estimar aquest esport. Jo ho he dit sempre, no? A mi vaig començar amb en Josep Maria Mora, entrenar els dissabtes al matí a Palafrugell, allà al pavelló, després doncs, amb tots els entrenadors que he tingut, no? Des del meu germà que em va fer entrenador dos temporades, en les que vam guanyar la Lliga de Girona, fins a en Pito Masanera, en Siso Madí, i tota aquesta gent que, en Joan Basó mateix, no?, que m'han anat formant en el Garbí, que m'han ajudat a entendre que era un esport que ells se l'estimaven i m'han traspassat aquest carinyo i aquesta forma d'estimar l'handbol. El bo que hi ha a l'handbol Garbí és que s'ha creat com una família, no?, i això és molt complicat de fer en un club, no? Tots van a una, la gent disfruta, fins i tot el pavelló. No et diré que hi ha més gent que en un partit de primera divisió, però quasi, no? Gairebé en molts partits s'omple, no? Uh-huh. I això, tota aquesta forma de viure l'handbol és el que m'ha fet a mi també viure'l d'aquesta manera que l'he viscut durant la meva vida professional, no? Per tant, jo només tinc paraules d'agraïment amb el Garbí, evidentment, perquè sense aquesta etapa mai hagués pogut arribar a l'altre.
I finalment l'Albert Roques també ens parla de com ha viscut el comiat de la seva carrera i les noves perspectives que té ara pel seu futur.
Clar, i ara, 20 anys després, t'imaginaves que el Comitè Olímpic et proposaria
realment
un homenatge per la teva carrera?
No, jo no m'imaginava ni que jugaria a primera divisió, vull dir. Però ja quan vaig anar a Granollers, ja per mi ja era un somni, no?, poder jugar a la cantera d'un equip de primera divisió, i jo quan pujava a entrenar amb el primer equip de Granollers, algun cop que em cridaven i anaves allà a entrenar, jo els veia tots i deia, aquests tios són molt bons, o sigui, és impossible que jo algun dia arribi a aquest nivell, no? Però bueno, és el que et dic, vas disfrutant, les coses van sortint bé, i jo sempre he dit que hi ha la feina, hi ha la feina, hi ha el talent, però hi ha un factor molt important, que a vegades està molt, molt menys valorat, que és la sort, no? Sembla que si dius que has tingut sort és que no has treballat, no? I és tot el contrari. Jo sempre dic que són aquests tres factors el més important, i jo els he tingut els tres, no?
I ara la teva nova feina, ara què faràs?
Bueno, jo ara començo de coordinador esportiu aquí en un col·legi de Madrid, aquí que es diu Estudiantes Les Taules, aquí al costat d'on visc.
I d'alguna manera seguiràs lligat a aquest món d'handbol o...?
Sí, de fet vull instaurar l'handbol a l'escola, no sé com ho faré, però vamos, ja els taladraré a tots per intentar d'alguna manera crear algun equip, bueno, extraescolars i tal, que ara mateix no existeixen al col·le, pues intentar fer una escola d'handbol dintre, no? Perquè sí, m'agradaria seguir vinculat a això, no?, amb la formació de l'handbol. Bueno, a veure si aconsegueixo enganyar alguns nens.
Doncs a veure, si dius que els tres factors sempre s'han complit, ara també es poden complir un altre cop.
Sí, i tant, per suposat que sí.
Entrevista a l'Albert Roques que ha fet l'Alba Cabrera i que podeu trobar en la seva totalitat al nostre web radiocapital.cat. I ja que som de passada, doncs això, li desitgem tota la sort del món a l'Albert Roques en aquesta nova etapa. Gairebé 8:45. Temps per l'actualitat d'àmbit general amb l'Alba Elegide. Alba, bon dia.
Bon dia.
La preinscripció escolar pel curs vinent no preveu la casella del castellà. El Diari Oficial de la Generalitat publica aquest dimecres la resolució de les normes que regulen l'accés a l'escola sense canvis importants respecte a cursos anteriors, Alba.
Fonts d'ensenyament han confirmat que no es preveuen canvis significatius per a aquest procés, que s'inicia el divendres 13 d'abril. Tot i que el formulari de preinscripció encara no és públic, fonts del departament han afirmat que no hi ha referències lingüístiques, tret de les que ja sortien en les preinscripcions anteriors, en què es preguntava les llengües que entenia l'infant.
Els familiars dels polítics presos engeguen una campanya d'enviament massiu de cartes demanant auxili als líders europeus. L'Associació Catalana pels Drets Civils demana als ciutadans que enviïn les missives als caps de govern d'Alemanya, França, Irlanda, Portugal i Finlàndia i esperen un impacte per saturació.
Doncs que podien enviar cartes a mandataris europeus per fer un crit d'atenció, per demanar auxili també, per fer un canvi, per intentar provocar un canvi en l'opinió pública, i d'aquí va sorgir la idea de fer aquesta acció, aquesta campanya d'enviar cartes a 5 mandataris europeus. Per què 5 mandataris? Vam decidir que valia la pena limitar-ho perquè preferíem més que fossin moltes a pocs que no poques a molts. I hem seleccionat aquests 5 mandataris o bé per la seva influència o bé per la seva sensibilitat al dret a l'autodeterminació.
L'entitat ha preparat una missiva en les 5 llengües oficials d'Alemanya, Finlàndia, França, Irlanda i Portugal, perquè els ciutadans la signin i l'enviïn als seus primers ministres de manera massiva i concentrada en el temps. L'Associació Catalana pels Drets Civils compta amb la col·laboració de les entitats i partits independentistes per tal de fer una molt alta distribució de la carta durant el dia de Sant Jordi, provocant així que les cartes s'enviïn majoritàriament durant aquest mes.
Detenen l'exbanquer suís Hervé Falciani a Madrid per extradir-lo a Suïssa. L'enginyer informàtic està acusat d'haver difós l'anomenada llista Falciani amb més de 130.000 noms de clients del banc HSBC.
La policia espanyola ha explicat que sobre Falciani pesava des del 19 de març un ordre internacional de detenció per extradir-lo dictada per les autoritats suïsses per al compliment d'una sentència en ferm de 5 anys de presó. La justícia suïssa el va condemnar per revelació de secret bancari. La detenció es va produir ahir a la tarda quan Hervé Falciani es dirigia a pronunciar una conferència en un centre universitari de Madrid.
Imaginem que aquesta detenció, després de no sé quants anys que de córrer per Madrid, imaginem que aquesta detenció, deia, no tindrà cap relació amb un possible intercanvi de cromos amb Suïssa, tenint en compte que hi ha l'Anna Gabriel i podria ser també, segons es diu, la Marta Rovira. Segur que no té cap relació. 8:45. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Mira, espera, va, som-hi. Et juro que si tingués valor cantaria Ignasi Arbat, Ignasi Arbat.
No,
però allí tot un orfeo de gent de Ràdio Capital no estaria malament que
fessin. Sí. Aquesta, això m'ho apunto, eh?
Aquesta entrada. Sí. Clar, o tu que ets amic d'en d'allò, ja ho diré demà, home, de l'Arnau Tordera d'Obeses, que
sí,
li agrada molt fer aquests coros. Digue-li que et faci, amb la fanfàrria de la Fox, et faci això. Ignasi Arbat.
Oh, m'hauré de posar en bucle si m'ho fa això.
Clar. Escolta, anem justos de temps, ja ho saps, eh? Bueno, no ho saps, sobretot i que ara, va.
Va, no hi haurà problema, eh? Perquè aquesta setmana és d'aquelles que podríem estar parlant del temps en lloc de cinema i tampoc passaria res.
No parlem del temps perquè el cap de setmana pinta magre i em posa de mal humor, a mi això.
Ja. Així aquesta que... no ens l'esperàvem tots, eh?
Va, parlem del Ningú no és perfecte ràpidament. Què fareu aquest vespre a partir de les 10?
Doncs, mira, avui fem una especial Ready Player One. És la pel·lícula de Steven Spielberg basada en la novel·la d'Ernest Cline, i el que farem serà debatre sobre la pel·lícula. La compararem una mica amb el llibre, això sí, ple de spoilers, eh? Per tant, de totes maneres, una pel·lícula que tu pots saber de què va i què passa i que la gaudeixes igualment, eh? Perquè el que és disfrutar-la és per l'aventura i per la quantitat de referències cinematogràfiques, de videojocs, yeah, i el món de la cultura pop, sobretot dels 80, yeah, que hi trobem en aquesta pel·lícula.
Molt bé, doncs això serà aquest vespre a partir de les 10 al Ningú no és perfecte a Ràdio Capital i també a través del nostre web, sempre que us vingui de gust, a radiocapital.cat. I aquest cap de setmana, deies, no hi ha massa tele per tallar al cinema, eh?
No, és allò, dius, mira, si és que hi ha pluja aquest cap de setmana, que la gent sol anar al cinema, doncs que recuperi alguna cosa com Ready Player One, que es va estrenar la setmana passada, si no l'ha vist. perquè la programació d'aquesta setmana realment és d'aquella difícil d'empassar, eh? Jo ja aviso d'entrada.
Ah, doncs a veure, dispara, què és el que... De quin mal hem de morir?
Sí, perquè això, quan passa la temporada d'Oscars, així Setmana Santa, que estrenen alguna cosa, llavors passem com un mes bastant crític, eh? O sigui, aquesta començaria ja la setmana crítica, que més o menys solucionarem cap a final de mes. Bé, en tot cas, per exemple, començaríem per Juego de Ladrones, el atraco perfecto, que ja dius, t'han dit el títol, ja has vist la pel·lícula, pràcticament. El director és un senyor que es diu Christian Gundegast, que aquest senyor se'l coneix per una pel·lícula que és Objetivo Londres, que és una altra d'aquestes pel·lícules d'acció una mica de sèrie B, que no et dona pas a pensar i a fer gaire res sobre aquesta pel·lícula.
Yeah.
Els protagonistes tenim el Gerard Butler, que és un especialista ja en aquest tipus de gènere de pel·lícules d'atracament, i el raper 50 Cent.
Vale.
Per tant, tampoc seríem parlant aquí d'una qualitat interpretativa tampoc molt important.
Sí,
no?
Fa una mica de pal, no?
Sí, fa pal. En aquest cas, l'objectiu a robar és un furgó carregat en 120 milions de dòlars, que es veu que cada dia el govern dels Estats Units intercepta aquesta quantitat per destruir aquests bitllets i els porta a la Reserva Federal. Aleshores, abans que siguin destruïts, aquesta gent el que ha de fer és interceptar aquest furgó per quedar-se amb la pasta. No?
Ja. Va. A mi, només de sentir-te, ja m'està fent manda, la veritat.
Sí. Bueno. Doncs espera't a la següent.
A veure, fem-la ràpid, la següent. Va, quina pel·lícula ens pots no recomanar, ara?
Bueno, a veure, a priori podria semblar mig interessant. Es tracta d'Immersión, que és una pel·lícula que ha dirigit el director alemany, el Wim Wenders,
sí,
i que utilitza dos actors així més coneguts a nivell internacional, com són el James McAvoy i l'Alicia Vikander. És un drama romàntic, en aquest cas ens trobem davant d'una pel·lícula que més o menys funciona, podríem dir, en format de flashback, al mateix temps que alterna escenes del present, sí, perquè el protagonista, ell, es troba pres per uns jihadistes a Somàlia i ella és una exploradora, explora les profunditats de l'oceà com una mena de Jacques Cousteau, no?, per entendre'ns.
Yeah.
I en aquesta separació, que ella està allà pres, ella no sap ben bé què fer, va treballant allà al mar, doncs van recordant la seva història d'amor, no? Bé.
Bueno.
És una pel·lícula que, sí, ha decebut una mica i que ara ens arriba aquí també una mica tard de la seva estrena original.
Bueno, doncs escolta, jo si et sembla ho deixarem aquí, no? Perquè la cosa està pinta rara.
No, ja t'he dit que tot el que hi ha més o menys per aquí aquesta setmana, eh?
Molt bé, doncs escolta, en qualsevol cas t'escoltem aquest vespre, Ningú no és perfecte, a partir de les 10.
Sí, home, sí que allà sí que portem la teca interessant, eh?
Molt bé, Ignasi, gràcies, fins la setmana que ve.
Vinga, una abraçada, adéu.
Adéu, bon dia, 8 minuts i les 9. I entrem de ple en temps d'agenda cultural. A Torroella de Montgrí, a la llar de jubilats, els recents proposen una activitat al voltant de les fotografies i la seva història. És una activitat per parlar del passat, però sobretot també del present, Pau Ponseti.
Els amics de la llar de jubilats del Recer ja fa temps que posen veu al munt de fotografies que disposa el Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània. Qui són, de quina època és o a on es va fer són algunes de les preguntes que es fan davant d'una fotografia antiga. Es tracta d'una activitat oberta a tothom que vulgui col·laborar a preservar la memòria col·lectiva i històrica a partir dels records que aboquen les fotografies passades. Una activitat que tindrà lloc a les 5 de la tarda a la llar de jubilats al Recer.
Recordeu que estem en temps d'agenda cultural.
L'agenda cultural de la setmana.
A Palafrugell, a la Fundació Josep Pla, organitzen avui el Club de Lectura de Clàssics Catalans, on es tindrà el plaer de parlar sobre el clàssic, El Quadern Gris.
Una tertúlia sobre les obres i la vida dels escriptors més destacats en llengua catalana a càrrec d'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, on avui precisament es parlarà de l'obra mestra de Josep Pla, El Quadern Gris. El Quadern Gris és un llibre en forma de dietari amb un alt caràcter autobiogràfic. És considerat l'obra mestra de Josep Pla i una de les obres autobiogràfiques més importants de la literatura catalana. El Quadern Gris, a més, ha estat traduït a diferents idiomes, a més de disposar d'una versió en línia i una adaptació teatral. La lectura tindrà lloc a la Biblioteca Municipal de Palafrugell a les 7 de la tarda.
Això us ho expliquem aquí al Supermatí, però si voleu trobar d'altres activitats que es poden fer al llarg i ample de la comarca, podeu fer-ho a través del nostre web, on hi tenim una completa agenda, un complet dietari de tot el que es pot fer al Baix Empordà.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Per exemple, activitats que podeu fer el dia 5 d'abril, el mateix dia en què We Are The World sonava simultàniament a més de 5.000 emissores de tot
aquesta el món. Aquesta cançó, gravada el 25 de gener de 1985, va unir les millors veus de l'època per tal de complir el projecte de Michael Jackson i Lionel Richie, que consistia en obtenir diners per combatre la fam a l'Àfrica. La cançó immediatament va arribar al primer lloc de les llistes dels Estats Units i va guanyar un Grammy un any més tard com a millor gravació de l'any. Entre altres cantants hi participaven Ray Charles, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, Kenny Rogers o Bruce Springsteen. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
I avui aquesta cançó m'agrada tant i em transporta tantíssim a aquella època del 1985 que no ens saltarem l'altra efemèride que havia preparat en Marc Clapés per respecte a la seva feina, però sí que la deixarem sonar amb el We Are The World. Tal dia com avui moria, per cert, el cantant Kurt Cobain.
La nit del 4 de març, el cantant de Nirvana va ser ingressat a l'hospital en estat de coma a causa d'un accident, encara que s'apunta que es podria tractar d'un intent de suïcidi, ja que s'havia pres una sèrie de pastilles. Sospites que es van confirmar quan el 5 d'abril es va disparar al cap amb una escopeta. El cos el va localitzar un electricista que va trobar una nota de suïcidi suposadament dedicada a la seva filla.
Més de 20 milions de còpies es van vendre d'aquesta cançó amb una recaptació brutal que se'n va anar a ajudar a pal·liar la fam infantil al tercer món. We Are The World, segurament un dels crowdfundings més exitosos de la història de la música. Tanquem el programa d'avui. Amb el sumari, com sempre, amb Antoni i amb la Sílvia.
Crítiques dels diputats gironins al projecte de pressupostos de l'Estat. Consideren escasses les inversions pels passejos i camins de ronda. També creuen que la partida pel parador d'Aigua Blava no és una prioritat, però el sector hoteler la veu amb bons ulls.
El model d'empresa turística familiar del Baix Empordà és un referent al Mediterrani. Ho afirma a Ràdio Capital el gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, Costa Brava Centre, entitat que celebra el 40è aniversari.
La Diputació es compromet amb el Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols durant un acte de suport de l'ens provincial. La baronessa assegura que té els millors quadres catalans dels segles XIX i XX i que els cedirà a gust.
Santa Cristina d'Aro exigeix l'alliberament dels presos polítics amb l'abstenció del PSC. La moció també demana el retorn dels exiliats i denuncia la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat.
Palamós posa en marxa un servei d'orientació educativa i laboral pels joves. És una iniciativa de l'àrea de joventut i s'adreça a joves d'entre 16 i 19 anys que no estiguin ni estudiant ni treballant.
El riu Ter acull uns 6.000 ocells durant l'hivern. És el resultat d'un cens elaborat per a entitats de diferents comarques. Destaquen els gairebé 2.000 anàtids, grup que inclou ànecs, oques i cignes.
Els tràmits urbanístics i d'activitats de l'Ajuntament de Begur es podran fer per internet. El darrer ple municipal ha donat llum verda a l'ordenança que permetrà implementar-ho.
I anem al temps, Martí.
Avui dijous esperem un dia molt tranquil i assolellat, amb vent de component nord que bufarà amb poca intensitat al matí i una mica més durant la tarda. Temperatures entre els 8 i els 19 graus i demà divendres serà a partir de la tarda que els núvols aniran en augment i serà el principi de la pertorbació que ens ha d'afectar el cap de setmana.
I tornarem demà a les 8. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, que treballa intensament per fer-lo possible, i gràcies a tots els que ens escolteu per fer-nos confiança. Dèiem, tornarem demà, que serà divendres a les 8 del matí a Ràdio Capital Extra, FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Adéu-siau, bon dijous.